Doncs sí, és una sintonia que ens acompanya quan toca parlar de temes tecnològics, quan toca parlar de temes informàtics, perquè ens desplacem cap a l'empresa SOS Informàtics. I ara ja hi tenim en Ricard Planell. Què tal, Ricard, com estàs?
Què tal, aquí divendres, amb energia.
Ja fa les tendres, diuen, no?
Rúfol, és una paraula que m'agrada molt.
Bueno, ja està fent de meteoròleg aquest home, ja. Un dia rúfol, amb algun cumulonimbus o no,
sí,
no?
Sí, ja et donaré jo. No sé, no es veu al cel, està tot gris, tot tapadot, però bueno, no plou.
Què tal, com has viscut aquests dies de diades, de festes, de...
Sí. Jo, Sant Jordi, estic molt...
Sí?
Massa gent. Vaig anar a Barcelona un any, no fa massa, i vaig dir no hi tornaré mai més. Vaig anar a Sabadell, vaig anar a la competència l'any passat i vaig dir buf, i aquest any, mira, tenia feina, que estàvem així.
És que crec que te'n vas a llocs una mica amb afluència de gent, eh? Vés-te'n a Roses o vés-te'n a algun municipi, vine aquí a Vilafant, que és més tranquil·let, no?
Bueno, parlem que bé.
Ah, exacte.
Ja està, ja hem passat les mones, ja ha passat tot,
sí?
I ara, bueno, doncs toca, sembla fins i tot que el tram està tot més tranquil perquè he passat tantes altres coses, oi, que no, que sembla que no, però jo tornaré amb un tema d'aquests divertits que m'agrada a mi parlar, no?
Perquè ara a veure.
Va, estem que la tendència a Europa és, ui, ens hem adonat que resulta que depenem dels altres per moltes coses, no? Depenem dels de fora per tot,
sí.
I si els de fora ens tanquen l'aixeta, nosaltres ens quedem penjats, no? Uh-huh. I llavors dius, bueno, igual Europa considera que estem depenent massa dels Estats Units i de Xina, perquè estem fent servir realment una pila de serveis que si els senyors dels Estats Units o de la Xina diuen, no, mira, jo ara et paro aquest servei, nosaltres, els europeus, no tenim una alternativa, no, que puguem fer. Si et paren el petroli d'aquí, doncs el pots comprar allà o més enllà, no? I tens diverses opcions per aconseguir certes coses. Però hi ha d'altres coses que no. Vale? De què parlaríem, per exemple, de coses d'Estats Units? Vale? Parlaríem, per exemple, de GPS. Totes les aplicacions que es geolocalitzen, entre elles Google Maps, els trackings de mercat, tothom, que tots fem servir el GPS del nostre mòbil per ubicar-nos, si els senyors d'Estats Units diuen paro el GPS, ens quedem tots a les fosques. Vale? Això seria instantani. Diuen, no, parem el servei i a partir d'aquell moment ningú pot fer servir un GPS.
Això depenent d'Estats Units.
Vale? Microprocessadors i semiconductors. Per exemple, els Intel, els AMD i els Nvidia, tots tres són d'Estats Units. Sistemes operatius, vale? Parlem de posar el Microsoft al Windows, el Mac OS i el iOS, estan tots desenvolupats als Estats Units. Si parlem de coses que tenim al núvol, podríem dir que els Amazon Web Services estan al núvol, el Azure de Microsoft està al núvol, el Google Cloud, que són els dominants, doncs tot això està al núvol, i tot això, però el núvol d'on ve? D'Estats Units. Si Microsoft diu, li paro el servei a Xina perquè m'enfado, i el xinus diu, li paro amb els altres, diu, ah sí, doncs ara per ningú, només per Estats Units, nosaltres ens quedem sense correu, sense Outlook.
Sí.
Què més coses tenim d'Estats Units? Tenim Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Per exemple, tot això també ve d'Estats Units. El Google, amb el seu motor de búsqueda i amb tot el que penja del Google, del Gmail, de tot això, tot ve d'Estats Units. Què més ens podríem quedar a les fosques? De PayPal, de Stripe, d'Apple Pay, de Google Pay...
Ah, estàs parlant d'aplicacions que les hem integrat i que quasi seríem tontos, per dir alguna cosa, entre cometes, quedaríem com inútils si no tenim aquests serveis.
Els cotxes Tesla es pararien, vale?
No, sí,
no deixarien de circular directament.
Quedarien bloquejats?
No, estàs no. Els Waymo, que són d'Alphabet, també tot és d'Estats Units. I la IA, que ara és imprescindible per fer tots els documents i per fer totes les històries, doncs també deixaria de funcionar, perquè evidentment el ChatGPT també és d'allà. Vale? Vale. Tot això seria Estats Units, així, amb lletres
russes. Amb lletres russes, sí.
I de la Xina. Pues, per exemple, caurien la telefonia mòbil, Huawei i ZTE són els que proveeixen el 4G i el 5G a Europa, la majoria de companyies tenen Huawei, llavors pues, caurien els telèfons mòbils. Xiaomi, Huawei, Oppo i Lenovo són molt populars, vale? Aquests no deixarien de funcionar, vale? Però aquests pues, podrien deixar de venir, no? No podries comprar. Un Lenovo. Vale? Després AliExpress és un mercat enorme i amb una gran venda, i aplicacions que la gent trobaria a faltar, pues, jo m'atreveixo a dir-ne una només, que seria TikTok.
TikTok, vale? Que és precisament TikTok, la potent, sí, ara.
Deixa, Vale, exacte, deixa de funcionar TikTok, doncs perquè els xinesos diuen que no. Vehicles elèctrics que estan tan forts com els BYD i els NIO, doncs també deixarien d'entrar. Drons, la majoria de drons venen de la Xina, i si parlem d'electrodomèstics, podríem dir com Haier o Hisense, són molt conegudes en neveres i teles, doncs tampoc, tampoc ens entraria tot això. Llavors, bueno, ara hem fet un petit així, un res gros, per sobre. Tu saps què passaria, no? Pues que tornaríem als anys 80, directament. Als anys 80. Si hi ha sort, la tele amb antena funcionaria i poca cosa més, I el telèfon amb fil, amb cable.
Com jo estic al·lucinant, perquè ens venen molt la boca de que aquí, que Europa, doncs, som una potència grossa i que tenim molta tecnologia i tot això, però m'estàs dient que precisament les principals plataformes o tecnologies que fem servir venen de fora.
Tot. L'altre dia estava jo al súper i vaig dedicar-me, estava avorrit, la meva dona estava mirant no sé què, a dedicar-me a aixecar una gran quantitat de productes que hi havia en una botiga, a veure on estaven fabricats. I el que no estava fabricat a la Xina o estava a Vietnam, i el que no estava a Corea, vale? Però de nacional, no hi havia res, absolutament zero. Vale? Pues, bueno, si estan traient les relacions o tot puja, pues, tot això deixarà de venir. Llavors, va, i tot això que té a veure amb mi? Tot això que té a veure amb mi? Pues, bueno, t'acabo de dir que Google, Microsoft i Apple, tot és d'Estats Units. Llavors, ara els governs diuen, ai, 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 que ve el coco, que ve el coco. Què passa si Microsoft ens talla el servei i ens ho fot tot a terra? Pues que totes les plataformes públiques de metges, de professors, de ministeris, de polítics, de tot el que és els estaments públics, pues deixarien de funcionar, els privats que s'espavilin, no? Però els públics, que se suposa que els polítics tenen una responsabilitat envers a nosaltres, diuen, això ho hem de preveure i ho hem de solucionar d'alguna manera, no? O sigui, no pot ser que ens puguem quedar a zero si els senyors dels Estats Units ens diuen que ens ho tanquen tot. I llavors, bueno, se'ls ha ocorregut una zumbada que dius, bé, que va, anem a fer una cosa que es diu el EU, de la Unió Europea, OS, el EUOS, que és una iniciativa, evidentment, de comunitària, que busca desenvolupar un sistema operatiu basat en Linux pel sector públic de la Unió Europea. Quins serien els objectius d'aquest sistema operatiu? Tenir sobirania digital, reduïm la dependència dels proveïdors externs, especialment de Windows, i garantim un control més gran sobre la nostra pròpia infraestructura digital. Seguretat. Se suposa que és més segur perquè pots protegir les dades sensibles al sector públic sense que Microsoft ni ningú hi pugui intervenir de cap manera. Estableix costos. O sigui, se suposa que les llicències comercials tenen un cost, no? Llavors, un Linux és un programari, és una llicència de codi obert, per tant, el cost inicial del Linux estàndard de la base és zero. Tu, aquesta llicència no et costarà res. La base, La base. No EUOS, sinó la base que fem servir. I a més, és superadaptable perquè, clar, com que és codi obert, qualsevol programador que sàpiga tocar codi el pot modificar. Llavors dius, bueno, d'entrada, aquests objectius, tot això sona molt bé, no? Però jo ja he dit que és una barbaritat. O sigui, però si tu rumies, tu això veus que no, que això ho tires a terra, això fot aigües.
Rapidíssimament.
Vale, clar, si parlem de la sobirania digital en uns minuts, però en parlem d'estalviar costos, et diré, és molt poc probable que encara que les llicències siguin gratuïtes. Les adaptacions que s'han de fer seran molt més cares que agafar un software comercial.
Les compatibilitzacions...
Perquè part del sistema operatiu... Clar, s'han d'adaptar a modificar totes les bases de datos i adaptar-les a Linux, perquè diré d'entrada que l'Office, el Word, l'Excel, no funciona amb Linux, no hi ha cap versió amb Linux que funciona. Llavors ja has d'anar a un OpenOffice o un LibreOffice, que són similars, que són compatibles, però que no és el mateix. I llavors, i si parlem de l'SQL, que és el motor de base de datos més gran, home, se suposa que funciona amb Linux, però tampoc no funcionarà com hauria de funcionar. Ja només d'això, Dius, vinga, anem a parlar una miqueta de característiques tècniques, a veure de què estem parlant. Dius, és una base de Linux, Rasquem una miqueta i mirem a veure què és això de la base de Linux. Utilitza una distribució de Linux que es diu Fedora. Vale? I tens un escriptori, l'entorn visual és el KDE Plasma, que és un escriptori visual que si tu el veus, t'hi sabràs moure sense fer res estrany. Vale? És de codi obert, eh? O sigui, que seguim amb el principi de diners públics, codi públic, garantint que el codi sigui accessible i reutilitzable. I és flexible, que, com ja hem dit, perquè el podrem modificar, i així ells es plantegen que es puguin modificar per les peculiaritats de cada una de les regions de la Unió Europea, perquè encara que tots siguem el mateix i vulguem posar un software estàndard per tothom, resulta que cada regió té alguna peculiaritat, com per exemple l'idioma, no? Llavors tot això s'ha d'estandarditzar. Vinga, anem al comentari del Ricard. Dius, bé, què significa codi obert? Dius que amb una explicació senzilla direm que qualsevol pot veure i manipular el codi font del sistema operatiu. Vale? Que uns auditors independents, això és el que ells diuen, no? Podrem auditar tot aquest sistema per assegurar-nos que no hi ha portes de darrere amagades. Mm-hmm. Això es va dir molt quan es va instal·lar la G5 aquest, el 5G dels telèfons mòbils, que si els xinos ens espiarien, no? I sí. Es va exigir que no hi hagués cap codi de darrere, no? Pues això amb Windows o amb Apple no pots mirar-ho, no ho saps, tu has de creure que ells t'ho diuen, no? En canvi, amb un Linux tu pots contractar uns altres informàtics que siguin teus, que siguin els que tu pagues i et poden certificar que això no és així, perquè tu segueixes el codi i veus tot el que fa el codi.
Molt bé.
Vale? Llavors, els altres diuen codi propietari, eh? Codi lliure en comptes de contra el codi propietari. Vale? Llavors, no comencen de zero, diem. Vale? Perquè, clar, començar de zero, llavors no partiries d'un Linux. Tu, la teva base és el Linux i a partir d'aquí tu modifiques el que vols modificar. Vale? Doncs llavors, la base és el Fedora. Saps d'on ve? Saps qui fabrica Fedora?
No.
Estats Units. Que, exacte.
Ja aquest, malament,
aquesta, era la, aquesta era la reacció, no?
Dius, clar, bueno, molt bé.
No comencem bé, no? O sigui, tot això ja fa aigües per tres puestos, sí. Vale? Perquè si la base serà d'Estats Units i després l'hem de modificar aquí a Europa, seguim tenint una base d'Estats Units, que al moment que Estats Units digui no, jo ja no faig més actualitzacions de la base, per tant, totes les punts vulnerables o febles que es descobreixin a partir d'aquell moment, queden. Tu ja no podràs fer res perquè dependràs d'ells. Eh? Llavors, es podria... Qui és realment el propietari de Fedora? És Red Hat, que és una de les grans poderoses de Linux, de Silicon Valley o d'on estigui tota aquesta gent. Vale? Llavors, què es podia haver triat? Es podia haver triat SUSE, perquè resulta que SUSE sí que és una distribució de Linux europea, però, curiosament, tots aquests polítics que són tan llestos han considerat que no, que s'havia de triar de Fedora, que és de Red Hat, que és d'Estats Units. Llavors, doncs bé, continuem malament. No. Com estem això ara mateix? Com anem? Pues això ara mateix és un concepte, això res, a algun sombat se li ha ocorregut, vale? A dir, no, mira, que podríem fer això, un altre ha dit, ai, sí, mira, això està bé, i ho han començat a escriure i a pensar i a desenvolupar-ho. Vale? Això qui ho lidera? Pues, voluntaris i desenvolupadors de Linux d'Europa, que també és curiós que siguin aquesta gent, i les llicències, bueno, pues, totes volen que siguin llicències públiques, i ja està, de codi obert, i ja està. Han llançat la bomba, i jo crec i espero que això no vagi enlloc, que això es quedarà aquí, que serà una notícia curiosa, i ja està. No és la primera vegada que passa això, vale? Ja sabia, a França havien intentat una cosa que es deia Gentoo i una altra que es deia Linux, i que res, tot ha passat sense pena ni glòria i tot res, sense cap mena d'impacte.
Sí, perquè a més, llavors, dius, hi ha coses que són molt, que seran molt, que clar, poden arribar a ser entre administracions, per exemple, podran ser molt molt iguales, algunes d'aquestes gestions, sí. Però després hi ha cada particularitat que no crec que arribin a poder llavors compatibilitzar tot plegat.
Jo m'he agafat el ChatGPT, que ja que sabem que és paraula de Déu, que tot el que diu és bo i funciona
sí,
i tal,
sí.
I l'he preguntat, dic, a veure, tu digue'm això quan costarà, perquè jo, a mi que em diguin que és codi lliure i que és estupendo, dic, però jo no en tinc ni idea d'això, més o menys, que
quan sí, es codifica?
S'ho han començat a plantejar, però això de què parlaria? Vale? Llavors dius, vinga, va, jo li vaig fer la pregunta, diu, digue'm el cost d'adaptar Linux per una empresa, per passar-nos a Linux, vale? Diu, el cost pot variar significativament segons diversos factors, com ara la mida de l'empresa, les necessitats específiques i el nivell de personalització requerit.
El que deia.
Vale? Si es contracta en serveis externs per la implementació. Clar, una altra cosa és que tu, que ets un friqui, t'ho faquis tu, però a veure si estem parlant a nivell europeu, doncs igual necessitem uns quants friquis, que amb un no en tenim prou. Llavors dius, vinga, cost inicial. el Linux és gratuït, ja ho dèiem, que és codi obert. No tant això, les empreses poden necessitar serveis de configuració, personalització i instal·lacions que poden costar entre 500 i 5.000 euros, o més, depenent de la complexitat. O sigui, bueno, jo ja només, ja no cal que llegim res més, si vols continuem, però ja a partir d'aquest punt ja veus que el barem és massa gran,
obert,
i és impossible saber això. O sigui, si és entre 500 i 5.000 o més euros, dius, bueno, o sigui, em cobraran el que em donin la gana en relació al que els demani.
Correcte.
Què val el cost inicial amb Windows? Una llicència de Windows o per empresa, més o menys val uns 200 euros per dispositiu. I les llicències d'Office, que costen entre uns 6 i uns 50 euros al mes, depèn del pla. Vale? O sigui, si ens agafem la banda de Linux de 500 euros, que seria la més baixa, d'entre 500 i 5.000, encara en Windows el surt més barat de cost inicial.
Perquè estàs parlant de preu per màquina.
Sí, clar, per ordenador. Clar. Després, quan hi hagi, això és indiferent. Vale? Això és un sol ordenador.
És un sol ordenador.
Ni un servidor ni res. Un sol lloc de treball, que en un ajuntament igual n'hi ha 200. Pues tu compta per tots els ajuntaments, per tot arreu, per tots els CAPs, per tots els jutjats, per tota la policia, vale? Per tot.
Inviable.
Tot el que és públic. Vale? Pues això. Bueno, ara els Windows ja ho tenen, i ho paguen. Vale, llavors diem, no, ara passem a l'altra banda. Clar, perquè ara topen Windows.
Sí, però vull dir, clar, però els costos no són els mateixos que estàs dient tu.
Clar. Llavors, anem a la formació. Hem de fer formació del personal? Home, pues sí, perquè si tothom sap fer servir el que tenim ara i els hi canviem el tema, doncs els hem de formar, no?
Correcte.
Llavors, segons ChatGPT, aquesta formació ens comptarà entre 100 i 600 i 500 euros per persona. Seguim igual, amb un ventall molt gran, no es mulla, Cada vegada es mulla menys el ChatGPT. Suport tècnic. Vinga, contractant suport tècnic ens pot comptar entre 50 i 200 euros al mes per cada un dels servidors que tinguem nosaltres, vale? Per més o menys, entre 50 i 200 euros, per una empreseta, per un ajuntament petitet o alguna cosa així. Vale? Quant val el suport tècnic de Windows? Suport tècnic de Windows, si tu ja tens un bon pla de garanties i tal, està inclòs amb el preu que ja pagues. Uh-huh. Vale? Migració. Aquest punt és molt divertit. Dius, la migració de dades des d'altres sistemes operatius pot costar entre 1.000 i 10.000 euros, depèn de la quantitat de dades i la complexitat. Vale. Entre 1.000 i 10.000 euros és un preu que s'ha atrevit a dir el ChatGPT, que no sóc jo, Ell s'ha atrevit a dir això. Amb Windows, aquest cost és zero, perquè no has de migrar res, perquè ja tens els datos allà on els vols tenir, i funciona, i va tot perfecte, vale? Perquè ara, o sigui, hem d'entendre que ara es té això, i ara funciona. Vale? O sigui, això no hi ha cap necessitat de canviar-ho. Això ho diuen perquè, clar, en cas de catàstrofe, què farem, no? Pues, perquè això són els números. Què costa el manteniment? Dius, bueno, doncs els costos de manteniment poden variar, però solen ser més baixos amb sistemes Linux que amb sistemes propietaris. Poden oscil·lar entre 500 i 2.000 euros anuals. Amb Windows, el que t'estava dient, el manteniment de les llicències està inclòs, no té cap sobrecost. Vale? Encara qui es contradiu amb ell mateix, vale? Perquè primer et diu que el Linux és més baix el cost, però no és veritat, perquè amb Windows és gratis. Vale? Uh-huh. I la personalització avançada diu, si requereix una personalització avançada com ara la creació de programari específic, el cost pot augmentar significativament, arribant a desenes de milers d'euros. I amb Windows, què costa fer la personalització avançada de Windows? Costa zero, perquè no es pot fer. O sigui, Windows, o t'agrada com està, o t'agrada com està, vale? O et queixes en algun lloc, vas a la ràdio i parles i rajes i alguna cosa, vale?
Però clar,
no hi pots fer-hi res. Clar, vale? Perquè de poder-hi fer, no hi pots fer-hi res. I a partir d'aquí, doncs, tu mateix prens les teves pròpies conclusions de què és més econòmic, si fer servir un software comercial o anar a fer algun invent de crear un software a mida, que habitualment a les empreses, i a les empreses grans, com seria, doncs, un estament públic, surt molt més car fer-t'ho a mida que agafar una cosa comercial. I ja està.
Jo crec que a tots els nivells, perquè al final sembla que aquests polítics que tenim a nivell europeu es pensen que tots estem aquí nedant sobre bitllets i dormint amb matalassos de bitllets, no? I precisament és el que tu dius. Tinguem ara una eina que ens està funcionant i que ja té un suport i que té, a més, una consolidació a nivell mundial, doncs per què ara començar això, que aquests canvis que sembla, o estan parlant en la millor dels casos, que funcioni bé? Però no parlen dels errors, de les correccions,
no.
I les empreses no es poden paralitzar així com així.
Si es lien, això són anys i anys de
anys
funcionar. Molt pitjor del que funciona ara, perquè ara no funciona bé. Uh-huh. I catàstrofe assegurada, o sigui...
Exacte.
Un blackout, que diuen aquests, eh? I jo, per mi, ho deixem aquí.
Sí, sí, doncs, Ricard Blanell, moltíssimes gràcies per posar-nos al dia d'aquesta actualitat, que jo també, veus, se m'escapava, la desconeixia, i que els oients podran tornar a recuperar a través de les nostres xarxes socials. Efectivament, xarxes socials que controlem amb Windows i tot plegat. Ricard, que passis molt bon cap de setmana. No sé si paressis per aquí per l'Empordà, et diria que bones fires i festes de la Santa Creu, però en aquest cas me sembla que no tocarà dir-t'ho.
Sembla que plou massa, que plourà massa demà.
Sí, diuen. Ja ho diuen, que sí, és normal per la nostra època. Doncs que vagi molt bé, cuida't, una abraçada i des de Sos Informàtics moltes gràcies per estar aquí.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.